Forasteres Priuretines, un programa que parlem de coses que interessen a les dones per estar al dia,
per millorar, per passar l'estona, per riure, per fer confidències, per tafanejar, per aquí i per allà.
Un programa de dones per a dones.
Ah, i per homes sense complexes, també. Benvinguts al programa del mes de desembre.
Molt hola, bon dia. Bon dia. Hola, Montse, molt bon dia. Benvinguts a tots i a totes, que ja fa olor de Nadal, Montse.
Sí, ja estem preparats. Mira, primer doneu-vos les gràcies per estar aquí escoltant el programa i per fer-nos companyia. I també us vull agrair que el passat dia 25 ens vam sentir molt ben acompanyades a la taula redona que us havíem recomanat a la maleta viatgera i vam viure una experiència molt emotiva i molt enriquidora totes juntes.
El que més ens ha agradat, i per això val la pena posar-ho de manifest, diguéssim, és que hem rebut els whatsapps que ens heu enviat dient-nos que us havíeu convidat a aquest acte a la reflexió.
Sí,
i diverses reflexions que ens heu aportat. Això és, de fet, és l'objectiu que teníem.
Sí, sí. Ens ha agradat
moltíssim. O sigui
moltíssim,
que, ens, doncs, feina feta.
Molt bé. Doncs avui us parlaré de l'autoestima, de què és, de per què hi ha vegades que hi ha persones que tenen una baixa autoestima, d'eines que ens poden ajudar a gaudir d'una autoestima sana. Escoltarem la veu dels nostres oients. Ah, i se m'oblidava, us posaré deures.
I en l'apartat de moda i tendències, avui parlarem de la relació entre la bellesa i l'estil, que ens parlarà una persona molt especial. Com fer un regal de Nadal, què regalar, que segur que de ben segur que és un tema que a vegades dius, bueno, i ara què passa, ara què faig? I en canvi, d'altres persones, Montse, el que parlàvem abans,
sí, sí,
és un disfrute,
sí, sí.
Bueno, és un tema.
És
per
que
tant...
també hi ha persones que veus en seguida que li pots regalar, i hi ha persones que són més difícils, però aquí falset ho podem solucionar tot, tot i tot.
Doncs precisament per això, doncs tot, tot i tot, farem uns passos. També us parlarem de què posar-vos per aquestes festes i celebracions de Nadal, a part de la roba interior de color vermell, i ens acompanyaran unes veus amb notícies de sobre el món de la moda, concretament sobre comerços i botigues de roba del poble. I acabarem amb un regalet. I comencem i arrenquem amb la cançó que hem triat, el tema del programa del mes.
Del mes de desembre, una cançó especial de Nadal.
A veure, en Jordi, els comandos, fota-li! Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile. És Nadal i no hi ha necessitat de tenir por. Aquesta és l'explicació que ens fa aquesta preciosa cançó que ens acompanya i que molts de vosaltres segur que coneixeu. Ara us preguntaríem, la coneixeu? Doncs no hi ha necessitat de tenir por, diu aquesta música, deixem entrar la llum i desterrem la sombra i en el nostre món, on així podrem difondre un somni d'alegria.
La cançó ens recorda que no tothom té uns Nadals amb tanta abundància com nosaltres i, per tant, que pensem també en ells i aportem el nostre granet de sorra. Aquest Nadal també us proposarem un regal solidari que després en parlarem.
Molt bé, Montse. I Band Aid, que és el nom del grup, és una unió musical de caritat a la qual hi van participar artistes de grups britànics de rock. El propòsit va ser recaudar diners per la fam d'Etiòpia. La paraula aid és una paraula anglesa que significa ajuda, contribució. I en aquest grup hi podem reconèixer cares i veus molt conegudes com és Phil Collins, Sting, Paul Weller, Boy George, Bono de U2, George Michael, David Bowie, Sara Delaney, entre molts altres.
Raise a glass. parlem de l'autoestima perquè en l'època que estem del Nadal ens proposem molts objectius perquè ja ve l'any nou, no?
L'autoestima.
L'autoestima, una paraula molt fàcil, molt bonica de dir, però que l'hem de treballar. I, per tant, un dels objectius que ens podríem marcar seria mimar i cuidar la nostra autoestima.
Permeteu-me que us diguem que aquí avui parlem d'aquest tema i és un tema que, com que a vegades sondegem, no, Montse, el que dèiem, sí, amigues i amigues i així, hi ha qui diu, aquest tema de l'autoestima està ja, bueno, avorridíssim. I alhora és una recepta que encara avui en dia en molts de grups d'acompanyament, sí, grups de suport...
No, sempre l'hem de treballar una miqueta.
Vale, l'autoestima forma part de nosaltres. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la
ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem... Molt bé, el primer que hem fet és preguntar a les nostres oients què era l'autoestima per elles i ens han respost això.
Significa sentir que un és suficient tal com és, amb les seves virtuts i els seus errors. I a veure, no es tracta de que siguem perfectes, sinó de reconèixer el que fem bé i tractar-nos doncs, amb respecte. També crec que l'autoestima implica el saber cuidar-nos, no? És a dir, saber posar-nos límits, envoltar-nos de persones que ens fan sentir bé i fins i tot aprendre doncs, dels nostres errors. Perquè crec que bueno, una autoestima sana ens aporta seguretat i capacitat també fins i tot per afrontar millor els problemes del dia a dia. A més, també crec que aquesta autoestima sana pot ser un factor protector, no?, davant de les malalties de l'ansietat i la de depressió. I bueno, per mi, en resum, diria que l'autoestima és confiar en un mateix i sentir-se bé amb el que som, amb les nostres qualitats i les nostres limitacions.
L'autoestima és una valoració positiva d'un mateix pel que fa a les habilitats, a les emocions. És com ens veiem en els diferents moments de la vida, com a dona, com a mare, com a amiga, com a professional. Seria el resultat del que les experiències externes i com nosaltres les interpretem. Una bona autoestima és necessària pel nostre benestar, que cal anar treballant dia a dia i, si és necessari, demanar ajuda. Grimes fa riure. I
és Nadal i em fas una abraçada. Bueno, ho han dit tan bé que no sé si podré dir alguna cosa més. Molt bé, ho han dit molt bé, eh? I el que farem ara és comentar el que elles han dit i ho anirem treballant una mica. Una cosa que han dit que és molt important és com em parlo a mi mateixa. Què em dic quan una cosa no em surt bé? Quan fracasso amb algun objectiu? Uh-huh. A veure, Fanny, tu que tens moltes amigues, quines qualitats creus que tenen les teves amigues? És a dir, tu, perquè una persona sigui amiga teva, què creus que ha de tindre?
Doncs mira, ostres, Montse, sigui una pregunta, eh? Això s'ha vist abans, eh? Per mi l'amistat és algo que jo valoro moltíssim una persona amb la que m'hi senti còmode. O sigui, per començar diria que per mi la meva amiga o el meu amic, perquè
sí,
puc
sí,
dir que tinc
amiga,
amigues
amic, sí,
i també
sí,
tinc amics,
sí, sí.
I també és curiós, perquè també podríem parlar de lo diferent que resulta una amiga que un amic, sí, moltes vegades, perquè jo a vegades, segons què necessito, sé, dic, trucaré a la Yolanda o trucaré a en Raül, no? Yeah. Això va diferent. Llavors, busco això, una persona que em respecti, que m'entengui, sobretot, o sigui, que em respecti, bueno, ja és d'un parentès que et respecta en el sentit, vull dir que no et jutgi, una persona que no em jutgi, que li pugui explicar tot el que vulgui i sobretot que sempre té aquella mirada doncs, d'ajudar-te i no de jutjar-te. Una persona que em faci sentir, que em faci riure. Ostres, saps que valoro moltíssim el sentit de l'humor? La connexió del sentit de l'humor és molt important, uh-huh, perquè amb aquelles amistats que et admires que sí, i ja et fums un fart de riure,
ja,
bueno, és que el riure és teràpia, no?
Teràpia, sí, sí.
I també et podria dir... I també et podria dir que... Saps què valoro molt, Montse? En el meu cas, que, per exemple, jo sóc una persona bastant despistada, no? I a vegades faig un àudio, dic això, el WhatsApp és un perill per a les amistats. Faig un àudio, vull dir una cosa, l'altra, i a l'igual, o no t'expliques bé a vegades, o no ens interpretem bé, i a vegades passa que a mi m'agrada la gent que jo dic, per exemple, hosti, tal, no vaig pensar en dir-te això, i l'altra persona et diu, ah, tranquil·la, ja ho vaig entendre. Uh-huh. M'entens?
O sigui, sí, el WhatsApp és perillós perquè el to de veu, com ho dius tu, la intensitat, és molt important. Amb el missatge, la paraula, només és el 8%. No?
I quants mals entesos...
I llavors, clar, tu pots llegir com tu vulguis el missatge. Llavors, molt important com diem les coses.
Molt bé, és a dir, les amistats han d'estar per sobre de les interpretacions.
Sí, sí. Aleshores, amb tot això que m'has dit, llavors, per què quan nosaltres ens surt una cosa malament, no? Hem de ser les nostres millors amigues i llavors hem de ser tolerants. Ens hem de parlar amb respecte. Perquè tu, per exemple, imagina't que un amic teu no l'han seleccionat en una feina i està trist, no? I tu no li diries, ets un inútil, no vals per res,
no,
tot ho fas malament. Pues moltes vegades, quan una cosa ens surt malament, ens diem aquests missatges. I no, hauríem de ser tolerants amb nosaltres mateixos, respectar-nos. Igual que li diríem a una amiga, què li diríem a una amiga? Pues a un amic li diríem, si... li direm, no passa res, de segur que et sortirà bé una altra oportunitat que tindràs, que segurament serà millor, que això t'ha servit d'aprenentatge, que la propera entrevista aniràs més preparat. Doncs això mateix, que li diríem a un amic, ens ho hem de dir nosaltres mateixos. Perquè si no, ens fem uns missatges molt... Vull dir, que no estem fent... No som els nostres amics. I hem de ser els nostres millors amics. I...
Aquest, per això m'agrada això que dius, perquè aquest és el pilar de l'autoestima realment. Això que estàs dient ara, clar, és ideal, com una introducció genial en el tema que vols tractar avui, que és el tema de l'autoestima.
Sí. Nosaltres, jo us recomano que a la pantalla del mòbil us poseu un cartellet que digui «Soc la meva millor amiga».
Oh, que bonic. És Nadal i em fas una abraçada
que parla de la ràbia i les cares. Això, canviar aquest tipus de pensament es diu reestructuració cognitiva i que vol dir canviar els missatges negatius per alguns més respectuosos i més positius. I això és una feina. Primer ens hem de donar compte de que ens estem enviant un missatge negatiu, que moltes vegades estem tan acostumats a dins de coses lletges que ni ens donem compte. Soc un inútil, no serveixo per res, tot em surt malament. No, hem de parar molt compte amb aquests missatges i traduir-los per més positius.
Per això està molt bé... Perdona, això està molt bé tenir aquesta bona amiga, que si en algun moment caiem amb l'error de fumar-nos a canya, aquella persona...
Que et consoli, no?
És la que t'ajuda. Perquè, a part d'això, tema d'amistat, una cosa. I ara em passa d'un temps cap aquí, a mesura que em vaig fent gran, que a vegades trobes persones que els trobes i tens un feeling. I trobes que són persones interessants, que t'aporten, que els escoltes i penses, aquesta persona... És com que estàs amb un altre...
Connectes amb ella,
molt bé, estàs com amb un altre canal, no?
No, i també es dona que a vegades una persona primer no t'entra bé i després quan la coneixes dius, ostres, estava equivocada.
Això moltes vegades sol ser al revés.
Sí, s'ha de donar oportunitats també.
Molt bé, això és un temazo, això és un punt molt important a tenir en compte, donar oportunitats i després una cosa, oients i oientes, vosaltres heu dit mai a algú, vols ser la meva amiga? Això és una cosa que jo he dit amb algunes persones. Vols ser la meva amiga? I realment, és que, bueno, clar, amb una entrada així la cosa ja no pot anar malament.
Molt bé. Una altra cosa que hem de tindre molt en compte és tindre com una carpeta al cap, una carpeta on guardarem els èxits que hem tingut previs, que hem aconseguit abans. Per què? Perquè quan em surti alguna cosa malament, pugui anar a buscar experiències prèvies que he tingut i que pensava que eren difícils d'aconseguir i que finalment m'han sortit bé. Llavors, aquestes experiències positives anteriors ens serviran de recolzament i de motivació. Per exemple, he trobat una feina nova i estic super espantada, neguitosa, dic, no sé si seré capaç, no ho faré bé, a més hi ha molta gent jove, aquesta gent jove sabrà més que jo... I això pues, ja em neguiteja i a més em bloqueja, no? El que he de fer és de dir, a veure, vaig a buscar la meva carpeta. La feina que vaig tindre abans, també quan vaig entrar pensava que seria difícil i després va ser fàcil, la gent aquella va ser superenriquidora, treballar amb gent jove. Llavors, aquesta experiència prèvia, positiva que he tingut, d'èxit, m'ajuda a estar motivada i a perdre totes aquestes pors i aquests missatges negatius. I brindem per nosaltres i els de dalt. I reconec
una llum diferent.
Per què és important el que et dius a tu mateixa? Perquè no podem dependre del que ens diuen els altres. Si l'autoestima la bases amb el que et diuen els altres, amb les coses bones que et diuen els altres, llavors no tindràs una autoestima sana. Està clar que a tothom li agrada que li diguin coses bones, eh? Però jo he de saber les meves qualitats, les meves capacitats. No puc basar la meva autoestima per res del món amb el que diuen els altres. Mireu, hi ha un llibre del Ken Robinson, que es diu El Elemento, que m'agrada molt i que el recomano tant a pares com a docents, especialment perquè ens diu que el missatge central del llibre és que l'elemento és que tothom té un talent natural, tothom, i hem de saber trobar en els nostres fills, en els nostres alumnes, allò que tenen, aquelles qualitats que tenen. Per tant, el que ens diu és que hem de saber potenciar les nostres capacitats innates. Per exemple, el Messi o la Rosalia tenen un talent innat, però també han passat hores i hores potenciant aquest talent. Si no, no serien els millors. Amb això vull dir que si sabem les nostres qualitats o capacitats, habilitats, talents, com li vulguem dir, i ens focalitzem més en el que sabem fer, ens sentirem millor.
I llavors, Montse, què fem amb els defectes o debilitats? Les aparquem? No fem res?
Molt bona pregunta. A veure, si podem fer alguna coseta amb aquestes debilitats que tenim per millorar-les, la fem. Ara, per exemple, si a vegades algun grup de persones et diuen és que, Montse, ets molt tardona, no? I t'ho diu bastanta gent. Doncs has de parar atenció. Què hi ha de cert amb això? I llavors, si ho pots rectificar, doncs ho rectifiques.
En aquí el tema principal realment és detectar, no detectar, és a dir, ser conscients, sí, que tothom tenim coses bones i coses dolentes. Sí. I l'autoestima, i això és una cosa que sobretot és allò que dius, aviam, sí, jo, per exemple, tal persona em diu, Fanny, és que tal, bueno, sí, doncs ja ho sé, doncs què, sí, vols fer, és que, aviam, ja intentaré, sí, no? Però que no passa res, és a dir, que hem de ser conscients i l'autoestima, de fet, Montse, l'autoestima va una mica d'això, o sigui, si féssim una infografia de l'autoestima, sí, és saber lo bo i lo dolent i fer tot un paquet i saber, sí, que això és la
però
nostra motxilla.
Però sobretot focalitzar amb les coses positives que tenim. Clar. Perquè si no, com que venim d'aquesta tradició educativa judeocristiana,
bueno, culpabilitzadora i matxacona,
que sempre ens han recalcat el que fem malament, doncs això ens hem de treure i hem de focalitzar amb les coses bones que tenim, amb les nostres qualitats.
I ens haurien d'haver parit allò que es diu amb un filtre, perquè les persones que a vegades et diuen coses que no són amb bona intenció, les sapiguem detectar.
Bueno, és que aquí la pregunta és, què hi ha de cert amb aquesta crítica?
Aquí està, molt
la persona aquesta, per què m'ho està dient? M'ho està dient perquè em vol fer mal, perquè està enfadada amb mi? M'entens? Què hi ha de cert amb aquesta crítica?
Ara m'has fet pensar una vegada una noia que vam anar a un casament i una noia es va estar dies i dies arreglant-se i comprant-se coses i tot i tot. I arribem allà al casament i l'altra, que era una mica punyetera, la mira i li diu, la mira de dalt a baix i diu, ah, m'agrada molt les sabates, com vulguem dir, l'altre és una piltrafa. Bueno, és que no sabíem on posar-los, però això salta a la vista, sí, que hi ha una mala intenció.
Sí, sí. Que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé, ens hem de veure bé. Aquest tema de l'autoestima és molt llarg. Ara parlaré d'una coseta més. Us posaré els deures i el mes que ve continuarem. Una altra cosa que merma molt l'autoestima és la comparació, comparar-nos amb altres persones. No ens podem comparar amb altres persones. Només podem fer la propietat reflexiva de les matemàtiques igual, comparar-nos amb nosaltres mateixos. Jo em comparo amb mi mateixa i em proposo una millora contínua, però comparada sempre amb mi mateixa. Mireu, tenim un seriós problema amb les xarxes socials perquè ens comparem amb persones i imatges que no són reals. Una vegada, fa temps, quan va sortir el Photoshop, imagineu si fa temps, un fotògraf va llegir una declaració que deia, diu, no queráis pareceros a ellas porque ni ellas se parecen. O sigui, les imatges...
Molt ben dit.
Clar, les imatges que veiem a les xarxes no són reals. Llavors, si ens volem, sempre hi haurà una millor que tu, una més intel·ligent, més alta, més guapa, més baixa, sempre. Llavors, jo m'he de comparar amb els èxits de mi mateixa. Per tant, em comparo amb mi mateixa i si vaig avançant, doncs he d'estar supercontenta i superorgullosa de mi mateixa.
I tant.
Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal, Ara que costa tant riure fort sense sentir que activa el cor.
I ara us enviaré dos exercicis per aquest mes i el mes que ve els corregim, val? Primer, fer una llista de 25 qualitats que tenim. 25 o més, però feu la llista de com a mínim 25 qualitats. I després, l'altre exercici és demanar a quatre persones que us coneixen i us estimin que us diguin quines tres qualitats resaltarien de vosaltres. I, per exemple, jo he portat l'exemple ja per la Fanny i li he portat aquesta, aquest pòsit, val? I jo li dic tres qualitats d'ella, que jo li veig, que té una energia positiva desbordant, que té molta simpatia i que és molt treballadora.
Oh, Montse, gràcies.
Avui per fi em sento a casa. El tiet amb la forquilla pica una copa de vidre i explica alguna història que entra allà. Grimes fa riure. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt.
En aquest tema de la moda i la imatge, com us he dit abans, que avui parlaríem de l'estil, en el meu cas jo me motiva moltíssim una dona, la Isabel Allende, que tal com diu ella, les dones volem bellesa en totes les cultures, ni que siguin les més pobres. Les dones ens guarnim amb plomes, amb el que sigui. Guarnim les nostres cases, també. Jo crec que existeix l'instint de la bellesa, així com l'instint de la supervivència, l'instint de l'evolució espiritual per evolucionar. Vèncer els obstacles per posar en els destins alguna cosa bella, bellesa en les nostres vides i bellesa en el món. I per continuar amb aquest tema, per rascar una miqueta, per il·lustrar-nos, escoltarem a una veu molt especial.
Els conceptes de bellesa i estil estan lligats íntimament al món de l'art. Per tant, són aplicables a les arts plàstiques i a la moda, perquè tant les arts plàstiques com la moda són llenguatges, són expressions, són missatges, són manifestacions artístiques inherents a la condició humana, perquè l'home, des que és home, té la necessitat d'expressar-se artísticament. Quan nosaltres ens vestim, estem enviant un missatge, ens estem expressant. Quan nosaltres pintem, estem enviant un missatge i també ens estem expressant. Llavors, com intervé la bellesa i l'estil en aquestes manifestacions artístiques? La bellesa la podríem definir, buscar algun sinònim i dir que seria una cosa bonica, una cosa agradable. Però aquest concepte de bellesa ha anat canviant al llarg del temps. No hi ha els mateixos cànons de bellesa al segle I després de Crist que al segle XV que al segle XX. De la mateixa manera que a les cultures tampoc hi ha els mateixos cànons de bellesa. perquè, per exemple, l'estètica no és la mateixa doncs, als països sud-americans que potser que als països nòrdics. A més, la bellesa també és un concepte que podem dir que és totalment prescindible perquè no sempre, a l'hora que es fan manifestacions artístiques, s'intenta buscar una sensació agradable o de confort a l'espectador o al receptor que rep aquesta manifestació artística. Per altra banda, l'estil també és un, diguem-ne, que és un altre concepte molt important que el podríem definir com un segell, com una manera de fer. Què fa que doni identitat a la persona que s'expressa? Per exemple, la Coco Chanel no tenia la mateixa manera d'expressar que Alexander McQueen o que el Jean-Paul Gaultier, de la mateixa manera que tampoc Mondrian pinta igual que Goya ni que igual que Dalí. Per tant, en aquest sentit, sí que trobo que l'estil és, una, diguem-ne, és una, un concepte totalment imprescindible a l'hora de la manifestació artística, perquè forma part de la nostra personalitat. Llavors, si haguéssim d'encabir dins d'una mateixa, diguem-ne, d'un mateix moviment o d'una mateixa idea, la bellesa i l'estil, direm que a través d'un camí, d'un llenguatge, que seria una manera de fer, que seria l'estil, intentaríem arribar a una finalitat agradable, que seria la bellesa, que crec que és imprescindible pel nostre benestar emocional.
Doncs bé, a vegades davant de certes persones no calen més paraules. Hem escoltat a la Montse Palejà, moltes de vosaltres crec que la coneixeu, és una dona amb estil, una dona elegant, una dona molt trempada, d'aquelles persones que només de veure'ls ja es transmeten aquesta vocació d'estil que té i que fa que la vida sigui més bonica.
I molta bellesa interior també, s'ha de dir. Perquè és maquíssima.
Montse, quan vulguis et convidem, que aquí et volem escoltar més. Ara ja arriba el moment d'obrir l'armari, de que comencem a tenir aquella cita, aquell sopar, aquell Nadal.
Que bé Nadal, que bé Nadal, eh?
La Montse no la veieu, però ella ja m'ha vingut avui amb unes lentejuelas, que això ja...
Lluantons.
Amb uns lluantons, això mateix, gràcies. Molt bé, Jordi, vale, va, d'acord. Amb uns lluantons. Doncs bé, obrim l'armari i diguem, aviam, què ens posem? Bueno, bé, en principi ho tenim totes una mica preparat. Les tendències d'aquest Nadal, a veure, el que us dic sempre, la moda es tracta que aneu còmodes, que us poseu el que vulgueu i que disfruteu combinant. Per exemple...
Sí, jo crec que la part de la comoditat també és important.
La part de la comoditat és molt important i, a més, a mesura que et vas fer més gran, i en Jordi ens està aixecant el dit, Jordi, sí, ets un home molt còmode, però per Nadal també t'has posat un smoking que t'apreta una mica d'aquí... Bueno, total, podem triar, tenim una gran
varietat
no? d'opcions. Tenim els vestits, que poden ser curts, que poden ser llargs. A més, per aquestes dates trobem a les botigues, als comerços, prendes que encara són assequibles, penso, de preu, no? Perquè són, doncs, bueno...
Clar, perquè tampoc vols gastar-te moltíssim perquè és una cosa que tampoc duràs molt.
Exactament, és a dir, aquí va, en conseqüència, el producte amb la finalitat, sí. No? Són prendes que, en principi, n'hi ha que serveixen...
Sí. Vols estar mona, però...
Val, doncs trobem vestits curts, vestits llargs... Vestits amb una màniga a l'aire.
Això també queda molt bonic.
Aquells vestidets que poden ser amb una mica més de fronzit, amb una mica més d'apretet, que el culit us vegi més, aquelles que tenen el cul una mica ben posat, o aquelles que ens necessitem dissimular la panxeta. Bueno, per models n'hi ha moltíssims. Es tracta de que us els emproveu. No compreu online, que la compra online la pifiem moltes vegades. En quant a teixits, què tenim per aquestes peces? El vellut
sí que m'agrada molt.
El velvet, que pot ser de color negre, aquell color verd fosquet, el color cava, el color granate, el vermell, que aquests colors a les rosses, les pèls roges, les morenes, queda superbé, i aquella tonalitat platejada que si ja comencem a tenir alguna caneta és boníssim. És que ja només amb un vestit, que la roba, que el color i el gènere sigui bonic, ens agradi, aquí ja estem triomfadores.
Molt d'èxit.
Seguim amb el brilli, n'hi ha que els agrada, n'hi ha que no els agrada, però evidentment, abans ho dèiem amb la Montse, una faldilla de lentejuelas o, per exemple, una americana pot anar combinada amb tota la resta una molt més senzillet, sí. M'estan corregint amb els lluentons, disculpeu. Pot anar, per exemple, els lluentons combinat amb un teixit doncs, més senzill.
De llana, també m'agrada molt els lluentons amb llana, molt bé. Combinat amb llana sí. Gruixuda, així...
T'ho compro, m'encanta.
Perquè aquí que fa fred no pots anar tampoc amb tirantets,
Queda de conya. Per això és la combinació aquesta, no? Una prenda de mudar i una prenda que sigui de les que ens posem un dimecres per anar a treballar. És que és així, al final. Per exemple... Una altra idea, no?, de vestimenta. Torno d'anar a la lencera, que ja ho havia dit, lencera, que ja ho havia dit alguna altra vegada. Lo mateix, amb un jersei també gruixut, ben gruixut de llana.
Sí, però un cardigan de llana.
O un cardigan de llana. Amb aquella faldilla que no te l'has posat masses vegades i una sabata més de mudar, també dona el toque. Tu ja portes una prenda nadalenca, com si diguem. Un altre estil... molt, molt bonic, és aquell vestimenta amb un traje. Per exemple, una dona que arriba amb un pantaló negre, una armilla escotadeta i una americana, allò dius, ole, ole, en Jordi, ui, te'n veig que li han caigut els cascos. Com que també pots anar amb l'americana, una camisa blanca i un pantaló, tipus pantaló de pinces i una mica una corbata.
Ai, de la corbata és que t'ho anava a dir, m'encanta ara,
veus?
De la corbata.
Doncs una corbata, una
o
mica...
O un mocador, pots fer amb el mocador un ús de corbata, però la corbata ara m'encanta.
Sí, no, aquí ha de ser el look amb la corbata i la corbata una mica fluixeta, imagineu-vos, o sigui, per aquelles que no sabeu què posar-vos, que no us agrada les opcions que us estic donant, doncs un pantaló de pinces, una americana i una armilla, que són pitudetes, l'armilla apretada, que no una camisa blanca, i llavors, per exemple, pot haver-hi un collaret de perles petitet per donar-hi una mica el toc o unes arracades grosses. Les que porteu ulleres, com ara jo, potser us decantareu més per posar més la força amb les anells o amb els bolsos o les sabates, i si no, doncs unes bones arracades. Cal dir també que el que és molt bonic, que també és una altra solució, és... Tinc un vestit negre, tinc això negre, tinc això... Que a vegades tot és negre. Doncs fuma-li una sabata vermella, o una sabata groga, o una botina de xapes i de lentejuelas. Això és un altre tema. És a dir, vestir-nos, carinyos meus, és divertit. És combinar dintre el que tenim, buscar sí. Allò que ens fa il·lusió.
Sobretot anar de compres al nostre armari.
Ah, això mateix, molt bé. Montse, estàs avui... Que... Anar de compres al nostre armari, m'encanta. I una altra part interessant és aquells que l'altre dia, l'altre programa, parlàvem de jaquetes peludes, ara tenim els colls peluts.
Ah, sí, això també.
Un coll pelut amb unes tonalitats de color granatosos, ataronjats, o d'un color negre, doncs sí. pot trencar una mica i també dona molta sofisticació amb sí. Una caçadora. Imagineu-se, una faldilla lencera, un top que us heu posat l'estiu, una caçadora texana i un coll pelut. Xxt, al tanto. Oala, en Jordi quasi que li agrada més que l'altre.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
Doncs bé, aquí en el programa de Forasteres Prioratines nosaltres també anem fent els nostres camins i camins que estem feliços, felices de que ens acompanyin persones que ens expliquen i que tenen molts projectes. Ara escoltarem a una persona, a l'Eva. Hola, Eva.
Hola, Fanny, què tal? Doncs jo sóc l'Eva, tinc una botiga de roba de dona a la plaça de la Quartera, número 11, i també em podeu trobar a Instagram com indeva_shop. A Instagram podeu veure les novetats que van arribant a la botiga setmanalment o cada 15 dies i com les podem combinar. I també podem veure l'horari perquè no obro cada dia de la setmana. D'acord? I allí tenim el recordatori. A Indeva busquem sobretot la comoditat de la clienta i tenim roba més pel dia a dia. Tenim texans molt còmodes, tenim pantaló de pana, tenim camises, samarretes, tenim jerseiets ben calentets per ara... alguna jaqueta. Les talles van de la 34 fins la 42, tot i que ara hem incorporat una marca nova que es diu Minueto, que és una marca espanyola, amb un toc més arriscat, és bastant atrevida, i aquesta marca té talles que arriben fins a 2XL o fins a 44. També podem trobar una altra marca que es diu Maggie Sweet, que és una marca catalana, amb un estil més romàntic. I de cara a les festes de Nadal, doncs, podem trobar roba d'arreglar, camises més amb pedreria, amb transparències, brilli-brilli, ens encanta el brilli-brilli, la pedreria... Però per les que no, també podem trobar peces que els hi encaixin. I per fer regalets, doncs, també tenim l'apartat d'accessoris, tenim cinturons, tenim bolsos, tenim bosses de cap de setmana, algun neceser, complements com ara algun culleret, anell, arracades, diademes i cosetes vàries. I també tenim xecs regals per a aquells que no sàpiguin ben bé què regalar. Així que us espero encantada.
Doncs ja l'heu sentida. Aquesta és l'Eva de l'Indeva Shop amb la seva botiga efímera, que podeu consultar els horaris, tal com ha dit ella, en el seu Instagram, la qual ofereix assessoraments i també talles grans. Ara som dos fills del sol en aquest desert. I aquí va una altra persona, una veu, una persona amb un projecte que... L'escolteu-lo.
Molt bones a tothom. Soc Josep Ahumada, fill de Falset. Molts de vosaltres ja em coneixeu i volia donar-vos una notícia. Aquest cap de setmana, dins la Fira de Sant Andreu de Falset, reinaugurem per segon cop la botiga Home de Fang. Tindrem moda masculina i tindrem regals i complements per home i dona. Molts de vosaltres, en aquests anys de parón, m'heu demanat si algun dia tornaria. Jo sempre deia que estava seguríssim que no, però bueno, la vida dona molts tombs i aquí estic. Dedicat al món de la moda des de fa molts anys, però en el fons amb moltes ganes de seguir fent un servei, d'aconsellar i d'acompanyar la gent més o amb menys experiència dins de la moda. Aquí us espero, a l'Avinguda de Catalunya número 3, amb els braços oberts, amb moltes ganes de treballar i esperant que Falset torni de nou a aquest comerç de proximitat a parlar tots els llenguatges.
Molt bé, molt bé, molt bé. Estem, ens veiem
sí,
en Jordi.
Sí, això serà, és una sort, no? Aquest,
oh, sí.
Perquè et soluciona molta cosa d'home, de regalets, també.
No cal
molt
dir
bé,
que...
I té tal... molt de gust, també. Uh-huh.
Tal com dius, Josep Maria, és una notícia molt ben rebuda i molt... I molt
sí, el Jordi ha fet un aplaudiment.
Molt volguda.
El Jordi ha fet un aplaudiment.
A més, és que, Josep Maria, vas a la seva botiga i vas a comprar, però és que vas a passar una bona estona. Sí. És boníssim. Sí, sí, sí. Ara ja anem a l'última part del nostre programa, que com sempre ens passem de rato. A veure, el que dèiem, com fer un regal de Nadal? Què hem de fer, quins passos per fer un regal de Nadal, que n'hi ha que tenen molta facilitat i moltes sí. ganes, però per
perquè
aquelles...
hi ha gent també et va donant pistes, hi ha gent que sempre et dona pistes, diu, això m'agrada, va... té hobbies, sí. i llavors... No? Hi ha gent que és molt més fàcil.
Molt bé, el de les pistes va molt bé, però n'hi ha, com que no saben que li faràs el regal, no te diuen res. Per exemple, passos, preneu nota, val? És com una mica un manual. Hem de fer una reflexió inicial, per començar, no? Dir, com és aquesta persona? Què li agrada? Perquè a vegades, no?, és que li comprem alguna cosa que ens agrada a nosaltres. Què li agrada? Per exemple, li hem de fer un regal a en Jordi, què li agrada? Què necessita en Jordi? O què el pot fer sentir especial? Si coneixem aquesta persona, sabrem... més, tindrem sí, aquesta informació.
Perquè a vegades un regal també ha de ser una cosa que tu que saps que ella no se la compraria, però que li fa il·lusió, no? I llavors això també és important.
Molt bé. Quan tu parles d'aquí de la il·lusió està molt bé, perquè amb segons qui, ja dic, si són persones que coneixem, hi ha molts regals que aboquen a moments compartits. Podem trobar detalls que poden anar vinculats amb alguna experiència conjunta, no? I que té molt més valor que qualsevol luxe. Per exemple, bueno, segona passa. Definim doncs, el regal, no? Agafem un paper i diguem, a veure, amb tot el que hem, aquesta reflexió inicial que hem fet, escrivim i diguem, doncs comencem a tenir idees, vale. Volem sorprendre, per exemple, volem fer riure, volem emocionar, perquè clar, el tema del regal és per un tió, és per una dinada d'empresa que volem, és aquell punt d'humor, un punt d'humor, aquell company i companya sí, que tenim tot el...
Amb els regals de l'amic invisible hem rigut molt.
Vale, per exemple, no? O és un regal d'una celebració molt especial i el que busques és emocionar. Aquí tenim, hem de definir aquest objectiu. Tercer pas. Anem a començar a continuar aquesta ideació o selecció, no? Anem apuntant idees que ens van vinguent. Tot això com un brainstorming, no? Anem apuntant, anem apuntant. Després també el pressupost. Hem de saber quin pressupost sí, sí, tenim.
Això és important, però bueno, a vegades no és el més important, el pressupost, perquè podem trobar coses que són que li pot fer molta il·lusió a vegades, els regals que t'han fet, pensa tu en els regals que t'han fet més il·lusió, moltes vegades no tenen un preu molt, molt gran.
Molt
no?
Bé,
estan fets amb carinyo, han pensat en tu, etc.
Estupendo, estupendo. Això que diu la Montse, pensar en els regals que són immaterial, perquè no regalar temps, experiències, cartes, un taller,
cartes, sí,
uns moments. És que hi han tants regals. A que us esteu aquí incentivant i digueu, aneu apuntant, aneu apuntant. La personalització d'aquell regal. Per exemple, un embolcall artesanal o bé el seu nom manuscrit d'alguna manera o un símbol secret que tingui, que tingueu entre vosaltres. Clar. I ja per acabar el ritual, no? Com li donem? Doncs podem organitzar més a més doncs, el com i el quan li entreguem aquest regal, per exemple, en un sopar, o amb una música, o amb una petita sorpresa, allò que no s'esperen, o amb allò que toques el timbre i t'amagues, pots fer mil coses per aparèixer a tu i fer el regal. I ja està. I al final, Montse, el regal és aquest pont emocional, que més que donar és compartir.
Sí, jo penso també que a part dels regals que hem de fer les persones que estimem i del nostre entorn, també hem de pensar en algun regal solidari, no? Perquè per pensar, com deia la cançó, no? En aquelles persones que no tenen tanta abundància com nosaltres, llavors doncs, pensem en associacions com Càritas Falset o Creu Roja Falset, que també faran una crida, no? Per regals per aquells que no tenen tant.
Molt bé, i aquí entrem amb aquests regals que també poden ser precisament aquests detalls artesanals que fan certes entitats amb una beneficència al darrere, que és molt bonic regalar doncs, una espelma o una manualitat que puguin fer.
Una bufanda, sí.
I també...
I col·labores, sí.
Exacte, també és un regal de doble filo, que es diu, no? Sí. I una carta, aquesta carta que dèiem, també podem explicar quin futur desitges per aquesta persona i regalar-li una foto. Això també és un
molt
bon
bonic,
regal.
Sí, sí.
Una foto d'algun moment, una fotografia. Benvinguts a la maleta d'experiències. Cada mes, un viatge sonor per tot allò que ens fa vibrar.
On descobrirem concerts, vespreig, wine bars, restaurants, pel·lícules, sèries, llibres, festivals i espais que ens transmeten benestar. Doncs aquest mes a la maleta viatgera portem la caminada solidària per la Marató, que serà el dia 14 al matí a les 8, i després, el mateix dia 14, a la tarda, a les 18, hi haurà De quina casa és, un show que fan per la Marató i que estarem també...
No us el podeu perdre.
Estarem.
No us el podeu perdre. Estarem. Allà, tothom allà...
A col·laborar.
A col·laborar.
Estarem les forasteres prioratines acompanyades, és una sorpresa...
D'un senyor.
D'un senyor, val? I us esperem allà. I avui, parlant dels regals solidaris, el meu poeta preferit del Priorat, bueno, del Priorat i d'arreu, val? Ens ha fet un poema per la Marató. I ara el llegirem. Seria tan bonic veure el somriure a la cara de la gent... Veure com els amics abracen i no deixen d'estimar, seria tan bonic que poguéssim curar les ferides amb una dolça abraçada? Que la solidaritat d'aquest dia s'allargués fins a l'infinit i que fóssim capaços d'estimar fins i tot les ferides que deixen cicatrius.
I ara una altra postal de Nadal, que avui estem molt postaleres nosaltres dues i ja ens despedim. Ja heu sentit les paraules de la Montse, que estem aquí. Ai, sí, quant d'amor.
L'ambient de Nadal, l'ambient de Nadal.
Quant d'amor. I l'altra postal de Nadal diu el següent. Però si m'arrepenteixo d'una sola cosa. M'arrepenteixo d'una sola cosa.
De quina?
És un consell per a totes vosaltres. Diu, no perdeu anys de les vostres vides no sentint-vos sensacionals amb la persona que sou. No passeu anys de la vostra vida discutint-vos amb el pes, amb el cos, amb l'alçada o amb el tipus de cabell, envejant com veieu a una o a una altra. Comenceu, perquè és una decisió que una mateixa pren, a sentir-se fabuloses amb la persona que sou a dia d'avui. Perquè un dia tindreu 55, 60 o 80 anys i totes mirarem enrere i mirarem fotos i és quan ens adonarem que ens veiem molt més fabuloses, ara veiem que ens veiem molt més fabuloses del que pensàvem. I donar-nos compte de la quantitat d'anys que vam perdre no sentint-nos espectaculars seria una gran pena. Disfruteu-vos avui com si fos l'últim dia. Disfruteu-vos avui, siguent la millor versió de vosaltres mateixes. No busqueu la perfecció, busqueu el progrés.
Bueno, i bon Nadal, bones festes.
Molt bon Nadal.
Desitgem que tothom estigui molt bé, molt bé, molt bé. I ens veiem.
Ens veiem passat festes. Us esperem que ja de cares a l'any nou, sobretot gràcies perquè acabem l'any amb molt bona companyia, que sou tots i totes vosaltres. Una abraçada ben gran.
I fins l'any que ve.
Sigueu molt petó. Feliços. Mm.